Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Molt bona tarda, benvinguts al Parlem-ne, aquest espai per on setmana darrere setmana tenim l'oportunitat d'escoltar els representants dels partits polítics que tenen representació a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Avui ho farem amb el grup municipal del Partit Popular i són a nosaltres representant en aquesta formació política el regidor Joan Font. Bona tarda, regidor.
Bona tarda.
I també a la regidora Marta Font. Bona tarda.
Bona tarda.
Analitzarem l'actualitat de l'Ajuntament Municipal, l'actualitat del dia a dia d'aquest Ajuntament i totes les informacions sorgides en els darrers esdeveniments. Però abans el que voldríem és parlar dels resultats de les eleccions europees de fa 15 dies aproximadament, on voldríem analitzar des del punt de vista local, des del punt de vista general, quins van ser els resultats obtinguts pel Partit Popular. A nivell general, prop de 5 milions de vots perduts pels dos partits grans. A nivell local, una tercera posició amb partits polítics com el Partit Socialista i Esquerra, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida, també molt pròxims, no?
Bé, en primer lloc felicitar els dos, perquè a un a nivell local va ser guanyat el Convergència i Unió, però a nivell, diguéssim, de Catalunya va guanyar Esquerra Republicana, no? Que ha tret uns resultats excel·lents dintre de la participació que ha hagut. Dit això, la nostra valoració és que, bueno, el que s'ha reflectat aquí a la Cala és el que s'ha reflectat a nivell, diguéssim, de Catalunya, no? Que lo sorpasso, diguem-ho així en termes polítics que es diu, d'Esquerra Republicana ha sigut important en el seu terreny, que és la sobirania nacional, no? Llavors, aquí la diferència que pot ser a les Terres de l'Ebre, que Esquerra Republicana pues, ha guanyat a Tortosa, a Amposta, a ciutats importants, i aquí ha guanyat Convergència, i nosaltres ho atribuïm en un factor localista, que era que hi havia un candidat, Joan Pere Gómez, que anava de 32, que havia fet molta campanya, no solament aquí a l'Ametlla, sinó a les Terres de l'Ebre, i això ha pogut ser que aquesta diferència de 48 vots s'hagués decantat per un fill del poble, no? I cosa que ho considerem lògic i normal. A nivell de l'Estat, ha guanyat el Partit Popular, han perdut 8 diputats i el Partit Socialista ha perdut 9 respecte al 2009. El bipartidisme que havia en aquests moments s'ha posat en dubte de votar que la gent ha votat altres forces emergents, al meu parer legítimes, però potser un pèl populistes, i com que la gent està desenganyada, i a més les europees a vegades sol passar això, històricament, jo me recordo que fa molts anys, l'any 94, Ruiz Mateos de Rumasa va treure dos eurodiputats. No vull treure la raó de que este millor i mig, 1.200.000 persones hagin anat a Podemos, no? Bé, a nivell d'Europa han guanyat els dos, han baixat, però han guanyat els dos partits més importants, el Partit Popular Europeu i el Partit Socialdemòcrata, que un dels dos serà el president de la comissió, segurament, no sé qui pot ser, però un dels dos ho serà, i per tant també s'ha augmentat l'extrema dreta a França, vull dir, ha hagut una revolució, cada un de l'àmbit molt esquerrà o molt dretà, ultres i eurosèptics, que això, la Comissió Europea tingui un paper molt, molt, molt important, perquè s'ha de prendre grans decisions, no? I en la que tots els països que són membres, ja ho he dit aquí per activa i per passiva, perdran part d'aquesta sobirania, sobretot econòmica i financera. Bé, no tinc res més a dir. Ja suposo que quan hi ha la tertúlia dels grups polítics, ja entrarem en, posant fil a l'agulla, analitzant tot més d'allò, però creiem que bueno, a Catalunya i a les Terres de l'Ebre, pues, els dos partits que són, tenen la tendència, i vull recordar també Iniciativa per Catalunya, que també està dins del dret a decidir, que també ha pujat moltíssim, no? Inclús ha passat al PP a nivell de Catalunya. I aquí les forces de PP, PSC i Iniciativa per Catalunya estan en un puny, és a dir, que la diferència són de 2 vots entre el PSC i el PP i quasi de 20 vots en la Iniciativa per Catalunya. Vull dir que això és el que hi ha, i per tant, doncs cada partit polític que faci el seu anàlisi i que prengui els apunts per poder arribar més directament a l'elector, que està molt desenganyat i molt escèptic en la política que s'està fent.
Es va fer aquesta lectura, no? del triomf dels tres partits que signen el pacte pel dret a decidir. Sí.
Home, evidentment són els que s'han llançat més, no? De totes maneres,
una mica el fet diferenciador de Catalunya respecte a altres indrets.
Clar, el concepte és perquè vulguin saber que a Europa aquí hi ha un procés, i això era molt important, mobilitzar aquesta gent. Però encara així, aunque ha pujat molt la participació, uns 10 punts i escaig, ha hagut un 47% que ha anat a votar, però hi ha un 53% que no ha anat a votar. I estem parlant de 2.800.000 persones que s'han quedat a casa, pel que sigui. Per tant, sí que s'ha augmentat en participació, 10 punts i escaig, però molta gent també s'ha quedat a casa. Per tant, això també hi ha que analitzar-ho, i quan haguéssim el moment de fer aquesta tertúlia, hi ha que analitzar-ho, han anat a parar el vot sobiranista dels que han votat i els que no han votat en el seu conjunt del cens, perquè el cens de Catalunya són 5.300.000 votants, no? I ens han votat 2.500.000. Per tant, si això és un anàlisi sociològic, ja no és polític solament, sinó sociològic. Bueno, jo crec que parlarem quan sigui la tertúlia.
Bueno, la tertúlia ve ell. El meu anàlisi és que la gent està molt disgustada dels partits polítics i de la política en general, i que està disgustada i tant li importa quedar-se a casa quasi que com anar a votar. I la missió dels polítics és que la societat recobri la confiança amb el que poden fer en un futur, no? Aquesta és la meva lectura particular, que com que jo no vinc a les tertúlies que fareu la setmana que ve o l'altra, pues la deixo aquí per a qui la vulgui escoltar.
Aquest fet ha estat el que ha fet que a Catalunya hi hagi pràcticament 10 punts més de participació que altres indrets, tot i ser les europees les eleccions que menys gent va votar?
Jo vull destacar, sí que és veritat que ha mobilitzat aquest 10% més, però jo crec que en tot el que, si ho mirem des de la via catalana, de lo que va sortir al carrer, que diuen que va haver 2 milions de persones, els votants entre uns i altres arriben, els votants dels tres partits són 1.400.000. Si sumem els vots d'Esquerra Republicana, Unitat de Catalunya, CiU i Iniciativa de Catalunya, són 1.400.000. Sí que hi havia molta gent jove, crios i tot, però bueno, potser s'esperava més. Però el missatge ha arribat a la gent que s'ha mobilitzat, que és el que compta, totalment el que compta és el vot. I l'altre és que, bueno, jo no sóc per fer aquesta reflexió, però és un avís important que a nivell del govern de Catalunya, i això no vull posar en camisa 11 mares, però Convergència i Unió, tal com va dir el president, s'enduen tots els marrons, perquè governar és una cosa i el dret a decidir és una altra. I aquí Esquerra Republicana, doncs, bueno, pels motius que sigui, són cautos, no es volen cremar i no hi entraran, de moment, fins avui, no vol dir que puguin entrar. I per tant, també a part del dret a decidir, hi ha que fer una gestió diària, hi ha molta gent que està en atur, hi ha molta gent que fa cues per a demanar menjar a estaments socials perquè no arribin a final de mes. Per tant, això no hi ha que oblidar-ho, no hi ha que oblidar-ho, que la política del dia a dia s'ha de fer. Si Esquerra Republicana no vol entrar-hi, pot haver un tacticisme polític, no ho sé. I això no puc contestar-ho, però crec que si l'ideal li dona un suport des de fora, home, és normal que el senyor Mas li digui que entri a governar, perquè a part de la consulta, doncs també hi ha altres coses. Un país que necessita accions de govern, no?
Té la posició més còmoda, perquè no pren cap decisió que el pugui involucrar en res.
No soc jo per dir-ho, ni nosaltres tampoc per dir-ho, però som ciutadans.
Home, però és la realitat
del nostre país i podem comentar-ho, perquè crec que quan un governa, té que governar les verdes i les madures. I aquí tacticismes polítics són legítims, però potser la gent això en certa manera li pot passar factura a Convergència, perquè evidentment mai en la vida des de la República Esquerra Republicana havia sigut la primera força política votada a Catalunya, i això és una realitat.
Aquest resultat es pot extrapolar a d'altres eleccions, és a dir, a unes eleccions plebiscitàries pròximes a la Generalitat, o fins i tot als resultats locals a unes eleccions municipals?
Jo sempre he diferenciat, no ara per este procés, però sempre he diferenciat de que les eleccions municipals són eleccions municipals, les eleccions autonòmiques són les eleccions autonòmiques, les eleccions europees són les eleccions europees, i eleccions generals de l'estat espanyol són les eleccions generals de l'estat espanyol. Pot haver alguns indicis que puguen donar una certa influència, una certa inèrcia, però és molt puntual. Jo estic convençut de que d'aquí un any, quan hi hagi eleccions municipals a l'Ametlla, se valorarà no qui aixeca més l'estelada o qui l'ha aixecat menys, no? Se valorarà la gestió i l'oferta que cada partit pugui fer als nostres veïns, no? I això vull pensar, i crec que és així, que valoraran això. No vol dir que alguns, doncs, també tenen present les sigles que representa cada un, i per tant pot influenciar en un moment determinat a un sector, jo crec que és petit, però decisiu, perquè puguin, les sigles puguin dominar el que és la gestió del municipi o l'oferta que fa cada partit polític que vol entrar a l'Ajuntament.
Queda un any per a les eleccions, aproximadament, aquestes eleccions municipals. Es parla de que si al final no es fa la consulta al mes de novembre, doncs poden haver unes eleccions plebiscitàries pel mig. Per tant, suposo que ara passarem una mica l'estiu, i després de l'estiu doncs tothom ja desplegarà tot el seu potencial electoral per afrontar, pues, aquests pues, 9 mesos, aproximadament 8 o 9 mesos de molt de combat a nivell electoral. Per tant, els ciutadans ens hem de començar a preparar, no?
A veure, jo en política sempre he dit que he d'anar a curt termini, a curt termini, perquè en curt termini pots canviar l'opinió. Els polítics tenen aquesta metamorfosi de que a curt termini el missatge pot ser un o pot ser l'altre, perquè són molt mediàtics, i per tant això jo he de parlar. Primer està la consulta el dia 9, ja veurem si es farà o no es farà, i després del dia 9 si es fa o no es fa, ja veurem el que passarà. Jo no ho sé. El que sí que és cert, ho sabem cert els tres representants d'aquí i el nostre grup, és que el dia 24 de maig de 2015 hi ha eleccions municipals, i nosaltres ens prepararem per això, perquè és el nostre objectiu. Que entre mig puguin haver unes plebiscitàries, no ho sé, tot és possible. En política tot és possible, tot, hasta canviar el mitjó al revés. Jo no he vist de moltes en la meva vida, trajectòria política, n'he vist de moltes, i per tant en política mai se pot dir que el blat està dins el sac i pugui estar ben lligat. Això, i un pensament polític o una inèrcia o un aconteixement fa canviar la posició d'un. Este camelisme o metamorfosi en política existeix sobretot a gran veradura.
Ja veurem de dos colors, i fins i tot la història mos depara abdicacions de reis, no?
Per exemple, no? Pues bueno, això jo crec personalment, i la Marta també dona la seva opinió, això estava cantat, No sabíem quan, però jo ja vaig dir que el rei estava a les últimes i que hi havia un factor important. Si m'opines que primer, nosaltres dos ens hem manifestat i som republicans per naturalesa, però respectem la monarquia, però el rei, amb la situació en què estava físicament i que s'està parlant de regeneració de totes les parts polítiques i tot, estava cantat que la màxima figura de l'estat, el representant de l'estat, tenia que fer un gestor cara a son fill, no? Podrà ser discutit, podrà haver un tema, haurà una polèmica de que ara és el moment de posar el referèndum, si el poble espanyol vol la monarquia, vol la república, una reforma total de la Constitució. En fi, pot haver ara debat per tot tipus, no? Ara fa poc hem tingut un manifest aquí baix al nostre poble i a molts municipis que Esquerra Republicana ha llançat la bandera republicana, no? La bandera republicana, no. Està en el seu dret, és un moment oportú per reivindicar això, i és respectable i legítim. Però bueno, jo crec que el problema, això és un més de lo que reformes que es tenen que fer, que la Constitució és tocable, molt, però té que haver consens. i aquí és on jo veig que el consens no hi és, perquè cada, les tres dues forces més grans importants del, del Parlament espanyol, fins avui, ja veurem d'aquí un any, no? Són PSOE, PSOE i PP, que sumen més UPD, que se'n van al 85% dels diputats, doncs uns parlen de la tercera via, l'altre no es mou, i l'altre doncs, tampoc no, no saps en quin lloc està, no? Bé, en política, amic Franquín, pot passar de tot, i el que pots pensar avui, demà pot ser totalment diferent.
Jo penso que aquests resultats aquí a nivell municipal, penso que de cara a unes eleccions municipals no són extrapolables, però de cara a Catalunya jo crec que sí, que el que va passar aquí sí que pot passar. Esquerra està guanyant una força molt important, perquè jo penso que la gent no vol la còpia de la independència, que en aquest cas la representa Convergència, sinó que vol la independència amb la seva originalitat i des de on sempre l'han defensat aquest grup comporta, que és Esquerra Republicana. Aquesta és la, la meva opinió.
Jo penso, penso, Marta, a nivell personal, i no ho sé, però tinc la intuïció que Convergència té un pinyol a la sabata.
Sí, que és Unió, no?
Que és Unió Democràtica de Catalunya. Clar, si té que competir en Esquerra Republicana, en el sector sobiranista que regeix Convergència Democràtica de Catalunya i té a Unió, que parla d'una tercera via, de no cap tancament, sinó per una tercera via...
Però si el dia d'avui haguessin eleccions autonòmiques, la força més votada seria Esquerra Republicana, segur.
I a més, en vista de campanya, ha hagut alguna pica baralla entre Duran i Lleida i Esquerra Republicana.
Sí, sí.
Bé, això és un problema que s'ho faran i, escolta, nosaltres estem aquí per valorar, evidentment, de la política, que podem estar obvis, obviar la política que del nostre país i de l'Estat, però nosaltres el que t'interessa és posar per fil a l'agulla al nostre municipi, que hi ha molta tela que parla.
Vostè ho ha dit, que era menys d'un any per a les eleccions municipals. Comencen a sortir rumors, alguns d'ells apunten a una nova llista independent, i d'altres a que fins i tot el Partit Popular podria anar a les eleccions sense aquestes sigles.
Bé, jo et diré el que hi ha fins avui. Hi ha un debat intern a nivell de casa nostra de que s'ha plantejat la possibilitat d'anar... Nosaltres tenim dos... Tenim un partit que és Partit Popular de Catalunya i tenim una plataforma que es diu Calera des de l'any que vam fer el local allà baix, no? I el Partit Popular de Catalunya té uns afiliats que paguen una quota, i la plataforma Calera també estan que paguen una quota, però no que va al Partit Popular, sinó que va al manteniment del local. Llavors, aquí s'ha plantejat de que, com que tampoc renunciem a la plataforma Calera, que és el nostre, és un suport que hem tingut sempre important i que nosaltres al dia a dia hem tingut inclús crítiques de decisions del Partit Popular, a la qual dels tres només pertanyo jo, ma filla i la Marta Font i la Gemma no ho són afiliats, aquí afiliats n'hi ha pocs, la majoria són simpatitzants o de plataforma Calera, que quan venen les eleccions municipals te voten a tu, però després hi ha llibertat de que cadascú pugui votar a qui cregui més oportú, no? Nosaltres no obliguem a ningú, nosaltres tenim un projecte de poble, aquell local que tenim al carrer Sant Roc és un projecte de poble, i quan venen les municipals doncs és un projecte de poble. Este debat es tirà, i nosaltres el que podem dir, i perquè el poble s'ha hagut rumors i a mi m'ho han preguntat, que allà al mes de la tardor nosaltres ja prendrem una decisió. Te puc dir que hi ha una tendència més a anar cap a la plataforma Calera com a grup independent, sense estar lligat amb el Partit Popular, a les municipals. Per què? Pues, hi ha factors molt importants. Perquè tindrem aquesta llibertat que sempre han tingut, però la volem tindre més. I segona, perquè podem integrar més gent nova que cregui en un projecte de poble, que passa amb unes sigles que poden tindre una certa
desconfiança,
no? I això és un debat que tenim temps per fer-ho, però que al setembre, o màxim l'octubre, s'ha de debatre. De totes maneres, la cúpula del Partit Popular a nivell dels territoris sap que hi ha aquest procés, és coneixedor d'aquest procés, per tant, nosaltres no amaguem res, i que aquest procés, inclús quan se debati això, el màxim responsable de les Terres de l'Ebre, el president, vindrà i assistirà per als seus propis ulls veure el debat intern que hi ha, i per tant jo no li tindré que contar res, ja ho veurà ell, no? Si això passa així, que penso que hi ha una possibilitat que sigui així.
Jo vull fer un apunt. Jo parlo com a Marta. Quan a mi em van donar l'oportunitat d'anar a la llista, ho vaig fer sempre confiant en una persona i en un projecte polític i no en un partit. Trobo que dient això ja deixo bastant clar el meu posicionament. Com he fet amb l'Ajuntament, amb temes que han tractat, que han portat al Parlament, jo sempre he fet el que la meva consciència i la meva llibertat m'ha dit. I això per a mi és el més important.
Este debat suposo que no deu ser només que el tingueu al grup municipal del Partit Popular aquí a la Cala, no? Suposo que per lògica ha d'existir altres indrets, no?
Jo parlo de la Cala, jo als altres indrets s'ha intentat fer això en altres indrets i això no ha funcionat. Vull dir, aquí això va néixer l'any 92 a través de la moció de censura que se va fer en aquell any i això està palès, ha tingut baixades i pujades, però l'esperit continua estant així, no? Inclús si tu entres allí dins, doncs veuràs que hi ha la bandera catalana, hi ha la bandera espanyola i hi ha la bandera calera, no? Però propaganda del PP, doncs ja la justa. Allí tot és municipal i hi ha cartells quan estava jo, hi ha programes de quan estava jo. Vull dir, allí si tu entres no respiraràs dins del local un pepero autèntic, respiraràs una plataforma calera amb projecte de poble, no? I això és l'esperit que hi ha allí dins, i l'esperit que hi ha allí dins és aquest. Hi haurà un debat, jo crec que no serà molt intens perquè la tendència me sembla que va per aquí, i l'altre debat serà qui encapçalarà el cap de llista. Això és un altre debat que també té que anar lligat amb lo de més, no? Per tant, allà al novembre, perdó, màxim a octubre, nosaltres ja ens farem arribar el posicionament d'aquest debat intern que haurà en el seu cap de llista o la cap de llista que pugui haver per les properes eleccions, perquè tingui un temps suficient per buscar-se gent nova, gent fresca que fa falta i gent que no tingui, que no estigui resabiada i que tingui vicis adquirits, no? Per tant, aquest és el nostre objectiu. Qui serà la cap de llista o qui serà la cap de llista tindrà aquest protagonisme de poder-se escollir aquest equip humà i després, pues, bueno, a treballar per poder donar solucions a la situació difícil que estem atrevessant el nostre poble, no?
M'ha canviat de tema, però també entrem en la situació econòmica i m'on anem al darrer ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, on, com sol passar i per normativa, l'equip de govern ha de donar compte de la situació econòmica en quant als plans d'ajust que s'estan duent a terme, no? O sigui, és algo que ajuda en actualitzant la situació de les arques municipals, no?
Molt bé. A veure, tu ja saps que a nosaltres ens agrada fer pedagogia, després podem donar el nostre sentit polític, però la Cala, des del partit del 2011, concretament el 2012, té un pla d'ajust i un pla de sanejament. Per què el té? Perquè en el pla de sanejament la capacitat d'endeutament ha superat els límits molt superats i el pla d'ajust ve donat perquè hem rebut 12 milions d'euros del govern Rajoy per ajudar els proveïdors. Per tant, estem intervinguts, així de clar. I per tant, cada 3 mesos tenim que donar compte. I després, concretament l'altre dia, estava el pla de morositat, que va tot relacionada amb els proveïdors, perquè si el govern central t'ajuda amb unes quantitats de diners importants que tu has de tornar a 10 anys amb 2 anys de carència de capital per als interessos dels 10 anys, doncs clar, si tu als 60 dies no pagues, tens que aplicar la llei de morositat i donar-ho compte, que és el que va passar al donar compte de la llei de morositat. Aquesta llei de morositat està basada principalment en tres aspectes: l'Ajuntament, la Cala Gestió i la Cala Serveis. I això no pot discutir ningú, perquè surt d'intervenció. No podrem entrar en garres de xifres, que després en parlarem del que va passar al ple, no? Però això no ho diu ningú. Tu, quan t'entra una factura, tens 30 dies per enregistrar-la i 30 dies més per pagar-la. I això no s'ha complit, perquè a 30 d'abril l'Ajuntament devia 2.825.000 euros als proveïdors. La Cala Gestió devia 4.658.000 i la Cala Serveix 68.500. Si ho sumes tot, te surt 7.552.000 euros. I això, la intervenció, tinc que dir, aplico la llei de la morositat i dono compte d'això. I això és una realitat. No pot discutir ni l'alcalde, ni l'equip de govern, ni l'oposició. Això és una realitat. Per tant, esta morositat hi és. Llavors, la pregunta és, si nosaltres hem adelantat un terç dels de l'IBI a l'abril, dels que estan domiciliats, del que jo sempre he dit aquí, que tenim una tensió de tresoreria, com pot, se pot arribar a els dos nivells? Al primer trimestre, al primer trimestre d'enguany. Això ens preocupa i molt. Jo no pot discutir amb ningú. Això és una data molt preocupant, perquè tornem a estar en què els proveïdors tardaran molt en cobrar. Llavors, la pregunta és, per què hem tingut unes ajudes de 12 milions d'euros perquè els proveïdors puguin cobrar quan se cobrava molt tard? I ara resulta que passem ja el mínim del límit. Per tant, ens preocupa molt. Després, la capacitat d'endeutament. La capacitat d'endeutament no cal discutir més. És a dir, tampoc ho pot discutir ni l'alcalde, ni el govern, ni l'oposició. La capacitat d'endeutament, segons la liquidació del pressupost del 2013, està en 19.254.000 euros. És a dir, perquè gent mos entengui, és el capital més, i aquí no estan els interessos, el capital que tens que pagar en 10 anys, però el que passa que teníem dos de carència i que a partir d'enguany ja començarem a pagar. Per tant, com se plasma això en el pressupost? Pues que cada, en el pressupost, dels 15.300.000 euros que tenim de pressupost, quasi 15 euros de 100 euros que entren o que ens gastem van a amortitzar crèdit en l'interès i el capital, que són 2.292.000 euros. I l'any que ve, com que tindràs que pagar més capital, s'anirà quasi als 2.700.000 euros. Això tampoc ho pot discutir ningú. Per tant, no entrarem si Convergència diu, o sigui, ho va dir l'alcalde, no, nosaltres 26,2 és el 26 i pico i escaig, i l'altre, els socialistes, diuen 33 i Esquerra Republicana diuen 35. Escolta, estic dient indicis sense entrar en garres de xifres, perquè hi ha que ser honestos, perquè l'Ajuntament també li deuen diners. És que també li deuen diners. I això has de fer una resta. El que m'entra i el que dec. Però sigui com sigui, aquestes dades que dono més la residència, que en parlaré després, això és molt preocupant. Això és una situació delicada i difícil. I per això no volem entrar en les guerres de xifres. Però les dades que t'he donat aquí, el nostre grup, això no te les pot rebatre ningú. 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 I respecte a la residència, l'altre tercer factor. I vull parlar de la residència perquè...
Tot i que hi ha aquests números que ballen, no? I que per a uns són 35, per als altres són quasi 27, per als altres són 33...
I nosaltres ja diem dos números que et pugen els dos quasi 27, que són els 19.254 més 7.551. Però això tot... A veure, tot això també tens que afegir la residència, però, clar, també tenim uns drets adquirits, que això ho dirà l'alcalde, ho dirà l'equip de govern, que, i ho dirà perquè tinc elements per poder dir-ho. Jo tinc una xifra aproximada. Però, tal com sigui, l'Ajuntament és, com a conclusió, l'endeutament que ha tingut l'Ajuntament és històric. Històric. Cap ajuntament, ni democràtic, ni en el franquisme, ha tingut el deute històric que tenim ara. Això és indiscutible. Dos, la capressió que ha tingut el poble de la Cala en aquests dos anys també és històric, perquè han sostracat les butxaques en temps de crisi encara de més. I això no és discutible per ningú. I tres, la meva conclusió és que els únics, o principal, no els únics, perquè la crisi també ha afegit, però els principals responsables són els dos, els que han governat en majoria absoluta. Així de clar. I ells tenen que explicar per què s'ha arribat així. Ells són els responsables. No hi ha ningú més responsable.
I si s'han equivocat, no està de més.
I han pres decisions al seu moment equivocades, però nosaltres no volem entrar en això. Ja passarà el clotofruix al poble d'aquí un any. No volem entrar en aquestes garres de xifres. No volem entrar. I ara, si em permets, de la residència. Perquè hi ha que explicar les coses com són. Però sense fer populisme, ni demagògia, ni res. La residència el 2010 s'adjudica a una empresa que es diu AXA, en dret de superfície, amb una parcel·la que té al costat de les escoles de 10.000 metres quadrats. I construïts la residència. Fan números, escolta, aviam, què ens pot donar esta macroresidència per un poble de 7.000 i pico d'habitants? Te parlo en aquell temps, perquè hi ha una memòria històrica. Una memòria econòmica i tal, no? Escolta, doncs mira, nosaltres l'obra valia 4.500.000 i pico sense IVA i en 20 anys pues, entrarà una empresa a gestionar-ho, tindrem places concertades, al principi possiblement patirem una miqueta la tresoreria, però haurà un moment d'inflexió que, com que serà nostra quan acabem de pagar, pues, crearem 50 o 70 llocs de treball, aquesta és la previsió que hi havia, i al final, quan tot s'hagi pagat, seran ingressos per l'Ajuntament. Tu penses en això? I dius, pues, bueno, pues sí, estic convençut, però estàvem parlant del 2010, eh? La crisi estava
arrelada,
eh? I la Generalitat, que és la vaca que dona la llet, com en termes metafòrics, estava en el tripartit, que en aquell any va deixar el tripartit i va entrar a Convergència i Unió, va deixar les arques de la Generalitat en 30, quasi 40.000 milions d'euros de forat. I quan entra Mas en el govern dels milions, semblava que ho volgués arreglar tot, no? I total, que les places concertades, avui per avui, no hi són. Total, la concessió que es fa a Onada per 40 anys d'explotació del servei no funciona perquè la Onada no té les places concertades que per a posar en funcionament tenia que tindre el 47% mínim de les 120.000 de les 120 places que té, més 28 de centre de dia. I a més d'aquestes 120 places concertades, per a que l'Onada li pugui donar 2.300 euros per plaça concertada, si no arribava a 47, no li donava res. Però és que no li pot donar res perquè està tancat. I això, el cost total d'esta obra a 10 anys, en interessos posats, puja a 8.345.000 euros que estigui a pagar. I de moment l'Ajuntament, o la Cala Gestió en concret, des del mes d'abril està pagant 69.543 euros. Fins al 10 de març és l'última quota que ha pagat a l'empresa AXA. Si tu això ho multipliques per 12, te surten 834.000 euros que estic a restar de lo que val l'obra total amb els interessos de demora, perquè són 10 anys, de 8.345. Per tant, l'alcalde el dimecres mos vol fer una reunió per posar damunt de la taula tot això. El que el grup nostre està dient aquí, si em rebat alguna cosa que jo dic que no sigui veritat, ells tenen la pròxima vegada de vindre aquí i dir: Joan és un embustero. Que em rebati aquests tres temes: l'endeutament, la morositat i la residència. Jo ho he dit amb pèls, comes i punts. Que vingui aquí i em digui que jo sóc un embustero o que nosaltres som un embustero. Però també dic, per ser honest, perquè he sigut governant i he governat, que hi ha qui dir també que l'Ajuntament se li deu diners. Això hi ha qui dir-ho.
I que de la residència s'ha pagat ja més de 800.000 euros.
Exactament. Això hi ha qui dir-ho, hi ha qui ser honestos. Escolta, que estem governant el poble, no estem aquí fent carreres per en qui diuen més grossa, no? I per tant, nosaltres no tenim res més a dir amb això. Simplement són tres fets concrets que per nosaltres són indiscutibles. I si jo, el nostre grup, creu que ha dit una mentida o no diu la veritat, l'emplaço al govern, que vindrà la setmana que ve, el que he dit jo és fals. No entraré ni en 35, ni en 33, ni en 26. La xifra que ells saben del que ens deu altres administracions o altres, que la posin ells, però que el dimecres també ens ho portin allà baix.
Però tot i deure 26 milions són molts de diners, eh?
Conclusió,
és que ell ho va dir d'una manera com si fos, no fos res.
Conclusions,
són moltíssims de diners.
T'ho he dit les tres conclusions. Històricament, el deute nostre ha rebatut rècords, això és veritat, la pressió fiscal que ha tingut el poble català en dos anys ha sigut rècord, i aquí només hi ha, no dic el principal, però un dels principals responsables és els dos majors absolutistes que han tingut de Convergència i Unió. Ja està. Que després l'oposició, uns hagin ajudat o no hagin ajudat o s'hagin posat, fet propostes, això, i nosaltres ja hem valorat el nostre. Nosaltres hem fet valoracions, hem fet aportacions, perquè considerem que quan hi ha una crisi en errors dels que governen, per damunt d'això està el poble nostre. I per tant, un s'ha de mullar, el que diuen vulgarment, no culet. I nosaltres ho hem fet. I després passarem els 50.000 euros de destinació al fons social que té el pressupost.
Clar, és important que en aquesta reunió d'aquest dimecres, pues, en els grups polítics, quedi clar per tothom quins són els números, perquè al final els ciutadans es confonen, uns parlen d'unes xifres, els altres parlen de l'altra, i d'aquesta manera potser tot quedaria una mica més clar, no del que sentes en algun partit polític que de la residència no s'ha pagat res, sentes en algun altre que del rebent no s'ha pagat res, sentes en algun altre que es deu tal. Per tant, estaria bé que tots juguessin, entre cometes, potser la paraula no és la més adequada, utilitzessin les mateixes
xifres. Com s'acabaria això, Franquín?
Una auditoria
externa, no filial, externa, imparcial. Això s'acabaria. Però tu pots tindre en dades, sense amagar res, en transparència, la situació de Cala, t'ho vaig a dir, en termes sanitaris. Estem en una grip de cavall, amb 39,5 de febre, en principi de pulmonia. El meu diagnosi, si fos un metge, a nivell de números. I si algú diu el contrari, que em digui que està amb una grip lleu i en 37 de febre. Ho digui? I ojalà m'ho pogués equivocar. Aquestes dades són objectives. Perdona, hi ha una cosa.
Sí.
L'endeutament ha sortit publicat als diaris, ells tenen controlat, el Ministeri d'Hisenda i les administracions públiques han fet oficial que són 238 pobles més endeutat de tot Espanya sobre 8.117 municipis, i el segon o el tercer de la província de Tarragona. Això a mi no m'agrada, a nosaltres el grup no ens agrada això, però és la realitat. Després podem matisar, i aquí entraran els matisos. Escolta, quan se parla del pacte fiscal, del dèficit fiscal, hi ha 6 mètodes per a fer-ho. I pot ballar dels 16.000 milions als 11.000, als 5.000 i als 972, segons Borrell, l'exministre Borrell. Hi ha 6 mètodes per calcular-ho. Però és que aquí, aquestes 3 dades que t'he donat jo, endeutament bancari, morositat i residència, que m'ho rebatien d'aquí una setmana, si això és cert o no és cert.
Jo només volia dir...
I perdona, sí. Que t'he fet una paraula a tu que estic parlant massa. Llavors, que la situació de l'Ajuntament és delicada? Sí. Que requereix un esforç? Sí. Que ningú s'ho té que prendre com una cosa personal? També. Per damunt de tot està el municipi, el poble, la gent. I aquí després, quan parli la Marta, parlarem dels 50.000 euros que s'ha destinat amb una partida social del pressupost 2014.
Jo només volia dir que si hi ha estos balls de números és que potser l'equip de govern tampoc s'ha sabut explicar massa bé i no ha estat del tot transparent, perquè si uns diuen 35, els altres 33, els altres 26, potser a nosaltres també ens fa falta informació que ells no ens han proporcionat.
Tot és
possible. Ho deixo a l'aire, potser este dimecres, quan tinguem la reunió, els nostres dubtes s'esfumen i ens queda tot claríssim. De moment, la situació, com bé tu has dit, és preocupant i alarmant, i les coses són com són.
I les conseqüències han pagat els ciutadans amb una pressió fiscal en dos anys que mai havia passat.
Remetent-nos en l'última sessió plenària, també va haver...
Jo vull dir, de l'última sessió plenària...
Digues.
No, jo ho sento, però l'actitud de l'alcalde, jo a mi ja no em passa per alt, per segona vegada consecutiva, el que va fer. Jo no estic gens d'acord ni com a regidora ni com a ciutadana. Penso que va actuar amb una, perdona la paraula, soberbia, no deixant contestar el company d'Esquerra Republicana quan li va fer al·lusions personals, i al ple anterior que vam tindre el mes passat, no l'altre, em penso, si no vaig equivocada, el mes de març, a la nostra pregunta que li vam fer sobre la imputació seua i el del gerent tenia oportunitat d'or per explicar-se davant de tot el poble o de qui escolti el ple, però en principi de la gent que l'escolti, no mos va contestar i va aixecar la sessió. Jo seu, entenc que una persona es pot equivocar, li deixo les seues mans o que recapaciti si ell creu que va actuar de la manera més democràtica possible. Al meu parer i al de molta gent, no. Res més, només volia deixar clar això aquí. No sé si tens algo que dir.
Els 50.000 euros...
No, més que res perquè des de l'equip de govern es justificava que no es contempla el fet de donar torn de rèplica en un donar compte.
Això és discutible. Si un titulant democràtic, és el que estem parlant de lo que és la llei i lo que és legítim. La llei, primera, que el donar compte ja no ho va incloure a l'ordre del dia. Per tant, va actuar una miqueta en alevosia. Perquè un donar compte tu el pots posar i després el donar compte ningú té rèplica perquè és un donar compte, però ni a l'ordre del dia el va posar, se'l va traure de la xistera al final. I encara damunt, si ell parla molt del talent democràtic, i no vull personalitzar l'Andreu, de veritat, no vull personalitzar, però que ell parla molt del talent, doncs amb un donar compte d'un envergadura d'estes que tenia una espina clavada d'un pamflet d'Esquerra Republicana durant la campanya, doncs home, si tu tens tota la raó del món perquè tens documentació que ho pots rebatre tot, doncs dona-li, no dic al senyor Gasseni, sinó als que estem a l'oposició, als portaveus, reunix la Junta de Portaveus, diu, mira, si no em dóna compte, però tindreu una rèplica per poder-ho dir i després jo faré l'última intervenció. Això, de lo que va fer a lo que hagués pogut fer, hi ha un abisme. I això es perd de credibilitat. I el que em pregunto és, una persona amb tanta experiència que té en política, com per dos vegades consecutives,
Se pot permetre estos errors
democràtics, eh? Estem parlant d'errors de talent democràtic. No ho entenc. Per tant, ell té que assumir aquesta responsabilitat. I això és així. Ara, dimecres tindrem una reunió per debatre a micro tancat, evidentment. Tindrem més informació. Però jo crec que hauria de donar aquesta oportunitat als portaveus, aunque el reglament no ho contempli, com dius tu, però hauria d'haver allò que és legitimitat, no legal, sinó legitimitat, que el poble de Catalunya té el dret a opinar, no és legal, però sí que és legítim, o compara una cosa amb l'altra, no? Doncs tu dones un dona compte, ho poses a l'hora del dia perquè ens podem preparar, com no ho facis en alevosia, sense que ningú ho sàpiga, perquè abans va haver una comissió informativa i et reunís a la Junta de Portaveus, mireu, jo faré aquest donar compte degut per això, per això, per això. El portaveu de cada grup tindrà un torn de rèplica. I després jo tancaré perquè sóc jo el que dona compte. Ja està, ja canvia totalment. Almenys el que ho va fer tindria dret a defensar-se i a expressar el que ell creu que ha d'expressar i els altres membres de l'oposició, els portaveus, també. També, perquè jo he dit exactament el que he dit jo aquí. El que he dit aquí, ho he dit allí. No vull entrar en guerres de xifres, però aquestes són les que a mi ningú me les pot rebatre. I si les podeu rebatre, doncs em diuen, Joan, el que diu no té raó.
Per això també, amb una explicativa de per què sí, no sí. Tens raó.
Clar, perquè no té raó, digue que tot això no és correcte.
Entrem en el tema dels 50.000 euros, perquè van haver diversos canvis en el tema del finançament d'unes obres que s'han de fer. Perquè el fet de que l'Ajuntament rebés subvenció per dos camins diferents, per dues administracions diferents, ha fet que una part dels diners d'autofinançament, és a dir, que l'Ajuntament havia d'aportar en aquestes obres, es destinin a l'àmbit social. No?
Anem a parlar perquè hi ha que explicar-ho bé. L'OPOSC són subvencions que dona d'obres i serveis la Generalitat de Catalunya. Hi havia una obra que amb aquest programa d'ajuda a obres locals estava entre el 2011 i el 2012, que era la xarxa pluvial del carrer de l'Àngel, valorat en 100, o sigui, el pressupost total en 153.896 euros. Aquí l'Ajuntament tenia que aportar uns 85.000 euros aproximadament i el Poix uns 67.900. Què es va fer amb este ple? com que ha vingut a través del pla d'inversions sostenibles de la Diputació, ens han donat 120.000 euros, que han fet? Pues estos 120.000 euros aniran als pluvials del carrer Àngel, una part del Poix més reduïda també anirà a financiar, i solament un 5%, és a dir, 7.700 euros ho aportarà en arques municipals. I a més, esta part del Poix que sobra, sobrant, bastant sobrant, ho destinarem, 42.000 euros aproximadament, a asfaltar carrers de tres cales que puja el pressupost de l'asfalt de 65.000 i pico d'euros. Si tu mires, les aportacions que tenia l'Ajuntament en només amb una obra sola pujava quasi 85.000 euros. Ara, en les dues obres, en l'ajuda dels 70.000 euros de la Diputació, l'Ajuntament pot fer una modificació de crèdit de 50.000 euros, 51 aproximadament, i destinar-ho a un acord que van fer el nostre grup i Convergència quan se va aprovar els pressupostos del 2014, que és, vaig a repetir el que es va dir. Nosaltres vam presentar una esmena parcial de que vam veure que hi havia un capítol de partida social de 10.000 euros. Amb la situació que està la gent, que molta gent no pot pagar l'IBI, ni les brosses, ni la llum i tot, vam dir, escolteu, nosaltres fem una esmena i destinem el 0,7% del pressupost ordinari, que són 88.000 euros, a ampliar aquesta partida, i a través d'una comissió específica a les assistentes socials podríem ajudar a aquesta gent pogués pagar el que no pot pagar, que és l'IBI, medicaments, brossa, aigua, en fi, tot el que és bàsic, no? Llavors van dir, van acceptar aquesta esmena, la van acceptar, i van dir que la propera modificació de crèdit inclourien una certa quantitat dels 88.000 euros que nosaltres vam proposar. Per tant, estem satisfets de que 50.000 euros s'han inclòs amb aquesta partida social, per tant, en tenim 60.000. I ara el que estic a fer és posar fil a l'agulla, perquè ja que tenim una partida ja relativament important, que falten 30.000, pues les assistentes socials i una comissió a veure quines persones estan en risc d'exclusió social perquè aquesta partida se pugui destinar a la gent que veritablement ho necessita.
Una partida encara s'haurà de completar, doncs, no?
S'haurà de completar encara en 30.000 euros més. Que això amb una altra modificació se pot fer.
I d'on sortiran aquests 30.000 euros?
Quan se fa aquesta modificació, ja t'ho diré. Tu amb el pressupost pots fer modificacions, no moltes, però n'hi pot fer, no? I ha sigut una oportunitat que he digut amb aquesta inversió d'ajuda de la Diputació no prevista, doncs s'han pogut destinar 50.000. Ja en tenim 60.000, doncs falten uns 30.000. Que, però ja podem treballar, ja podem tindre gent que no pot pagar, ja podem tindre una disposició econòmica per a aquesta partida i per a aquesta finalitat que per cert la tinc que fer front perquè la realitat és la que hi ha.
Seguim amb el desxifrant, seguim desgranant l'actualitat de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Hem parlat de temes econòmics, hem parlat de temes socials, fins i tot dels resultats de les eleccions municipals. Ara s'atansa tot un període ja de cara a la nova temporada estival, i l'altre dia l'Ajuntament o l'equip de govern anunciava una mena de pla de xoc de neteja, fins i tot reconeixent que possiblement era un tema que s'havia de millorar molt.
Home, és evident, un pla de xoc, el polític tindrà una bona imatge, això és evident. I aquesta bona imatge té que plasmar pues, en eficàcia, en els menys costos possibles, que és una campanya de sensibilització a la gent, primer de tot, perquè el lema més principal és la millor neteja és no embrutar. I després, en altres aspectes, com són les platges i tot, doncs hi ha d'haver una eficàcia que, per cert, enguany contrataran a 11 persones per aquest aspecte a través de la cala de gestió en un cost aproximadament de 40 i escaig mil euros per reforçar la campanya de xoc, que és el que tu feies referència, no? I, per tant, tenen que tindre aquesta eficàcia de tindre un personal de xoc, però també sensibilitzar la gent moltíssim, i això una part de que un poble estigui brutonet depèn de nosaltres també, perquè l'Ajuntament ja fa els seus recursos, però si nosaltres evitem aquests recursos econòmics perquè tenim aquesta sensibilitat de no embrutar tant, doncs millor que millor, no? Després també en la campanya de, també volia dir que una cosa molt important, nosaltres a la campanya que s'ha fet des del Departament de Turisme estem satisfets, també ho tenim que dir, també ho tenim que dir, la campanya satisfets, molt satisfets. S'està proposant el poble molts, amb molta cura, amb molta responsabilitat, i per tant una vegada més diem que turisme, sí, el Departament de Turisme, sí, sí, està fent la seva feina molt bé. El que no estem tan d'acord és que nosaltres fa 2 mesos vam demanar una relació de factures d'una expedició turística de promoció a Rússia, a Moscou, i això encara no se'ns ha donat, i això no se'ns ha donat. Se'ns ha donat tota una sèrie d'actuacions,
el que vam fer allí, que és
molt
important,
bé, important, però té que anar adjuntat d'una petició que va fer l'oposició, que és la relació de factures que es van gastar allí.
Bueno, és que nosaltres, la companya Gemma no els ho va preguntar què van fer allí, sinó quan se van gastar en aquest viatge.
Per tant,
no, que nosaltres tenim el dret a saber-ho. I el que no crec que jo no és considerable és que 10 minuts abans mos passés el regidor de turisme com una espècie de fulls grapats, entre nosaltres mos pensàvem que dins anaven les factures, i al moment de mirar-ho vam veure que allí ficava les itineratges que van fer, amb els operes que es van reunir, que mos sembla perfecte, que ho hem de saber, que mos alegrem, que ho celebrem, que vinguin aquí turisme rus, que es gasti els diners al nostre poble, i que quedem perfectament bé. Gràcies per esta banda, però mos fa falta la part que nosaltres vam demanar, i és saber quants de diners se van gastar en este viatge a Rússia, perquè nosaltres tenim les nostres pròpies conclusions.
I tenim el dret de saber-ho.
I tenim el dret de saber-ho. I això no se mos ha facilitat encara, a veure si...
I encara així reconeixem la gran tasca que està fent turisme, sí, en el seu conjunt.
Per cert,
no?
Que este cap de setmana hi ha la jornada gastronòmica del Peix Blau, i que desitjo que sigui un èxit per tots els restauradors, per turisme, perquè sé que estan fent una bona feina i que tots m'ho puguem beneficiar. Però també és veritat que nosaltres volem dir que encara no se mos ha fet arribar la relació de factures amb el viatge, i que com a oposició, i que els vam fer la pregunta fa 2 mesos, tenim el dret i el deure de rebre-ho. Res més.
Esperem
només
que
volem
el proper ple ja se'ns ho doni tot detallat, que pues, no tenim que amagar res, suposo, i per tant tenim que dir-ho, ahí tenim que donar-ho, perquè nosaltres ho volem saber. És el nostre dret i la nostra obligació.
Ja no entrarem en més temes, però sí que
no,
tenim el dret i l'obligació de saber-ho.
Estem en el tram final del programa, per tant els he de preguntar si hi ha alguna coseta de la qual no hem parlat i que vostès tenen intenció,
sí,
de comentar o de parlar.
Hi ha una cosa que, i potser no se'n parla gaire, però no vull ser senissó, que ho deixarem després endavant, que és el tema de Port Olivet. Que no s'oblidi ningú que Port Olivet se va descalificar, i que això està al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i tard o aviat aquell grup va demanar 9 milions d'euros d'aval a l'antiga Caixa Penedès, i se va descalificar amb uns drets adquirits amb un 93%. I això no vull ser senissó, però jo no me n'olvido de que això està present també en tot el que hem parlat abans de tots els deutes i tot això. És un tema que a mi em preocupa, i molt, i és la tercera vegada que, com vinc aquí des que estic, ja fa 3 anys ho he dit, perquè anem a promocionar a Rússia, i resulta que si això no l'havessin descalificat, tindríem aquí russos amb molt poder adquisitiu, que ho he dit també per activa i per passiva, 60 xalets d'alt standing amb 60 persones llogades tot l'any, i que una part dels serveis públics que hi havia se mantenien ells, i això ho van descalificar, i això és un error que ho pagarem car. Ojalà m'equivoqui.
Jo...
I quan diu que no se n'olvida, vol dir que el tema no està solucionat, i que...
Ja té que haver sentència amb això, perquè aquest, dues empreses, i una està detrás, Caixa Penedès, que van boquinar els 9 milions d'euros per urbanitzar, no li donis parcel·les, eh? Trinqui molt, eh? I a més, te vaig a dir una altra cosa també. Últimament estem pagant factures atrasades amb parcel·les, eh? Com que no les podem vendre, l'empresa que nosaltres li devem diners, que és la que va fer el sector tres cales segona fase, sector costaner, l'empresa pues se li està pagant amb parcel·les, 11 parcel·les, perquè no hi ha suficients diners per poder pagar. Estem parlant de 2.400.000 euros, eh? I estem pagant amb parcel·les ja. Després he de fer pues, una valoració perquè pugui pagar part d'aquest deute, no? Però l'empresa Vexa, l'empresa Vexa s'ha pagat tres talons de 550.000 euros, se pagaran 883.000 euros en parcel·les i quedarà 1.015.000 euros, ja veurem com se pagarà. I les obres es van acabar ja fa un any i pico. Per tant, són indicis de que també l'Ajuntament no té capacitat econòmica per poder pagar deutes. Ho tenen que pagar ja en espècies, en parcel·les, no? I això, no vaig estar a la reunió, però estava, ni la Marta tampoc ho tenim compromís, estava dintre de la documentació del que s'havia de discutir allí, no? Per tant, no ens fem guerra de números, aquí hi ha que posar-se a romangar i a treballar de valent, perquè hi ha molta feina a fer.
Sí, no, jo volia fer... Vaig fer una pregunta al ple només per acabar sobre la urbanització Sant Jordi, sector bosc, que vaig preguntar al senyor Lallana, que és el regidor d'Urbanisme, de que allí s'estava construint una casa sense llicència. Només dic que els tècnics me van trucar el dia després, me van donar resposta, em van donar una explicació, però de totes maneres que tindrem present i que ho vigilarem, perquè en aquesta zona no es pot construir i allí s'està fent una casa.
Hi ha una suspensió de llicències. Exacte. Perquè se fa un pla de millora, per tant ningú pot construir. No vol dir que aquella construcció pugui ser legalitzable, però tu la concessió de llicències no es pot donar perquè ja s'està fent un pla de millora urbanística allí. Hi havia una empresa, un particular que va fer un xalet.
Hi ha un particular que allí s'ha fet un xalet, ells m'han donat com a ajuntament l'explicació, que jo d'aquí els ho agraeixo, però dir també que ho tindrem en compte i que ho anirem controlant perquè sí, perquè s'ha de fer.
És
la nostra obligació, només dir això.
Doncs, regidora Marta Font, regidor Joan Font, moltes gràcies, hasta la pròxima oportunitat.
Un plaer, està al setembre ja, no?
Està al setembre.
Molt bé,
gràcies.
Un bon estiu.
Bon estiu. Fins ara, adéu.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.